Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal? Com esteu? Ja és dijous 7 de maig i comencem el repàs informatiu per conèixer tot el que passa aquí a la nostra comarca en un supermatí, en aquest dijous en què ara mateix tenim uns termòmetres que marquen 11 graus a Palamós, tenim 15 a Begur, 10,6 en el cas de Calonja, també pràcticament 9 a la Bisbal o pràcticament 10 a Castell d'Aro, entre altres xifres doncs, que ens arriben des del Servei Meteorològic de Catalunya i altres estacions meteorològiques i que les repassem en aquesta hora, en què avui també tindrem una entrevista amb Anna Rivera. Volem parlar sobre l'Hospital de Palamós perquè ha començat una campanya per millorar la relació entre pacients i professionals sanitaris a través de la simplificació i l'optimització de la comunicació durant les visites mèdiques. De fet, es posa en marxa una campanya que s'anomena Salut sense dubtes, fer sempre tres preguntes. Parlem amb la directora assistencial del CIBE, Anna Rivera. A més, com que avui també és dijous, evidentment el que farem serà repassar totes les estrenes cinematogràfiques que ens arribaran també aquests pròxims dies, com sempre, amb l'Ignasi Herbat. Però avui també tenim altres titulars que els anem a repassar tot seguit. I hem de parlar que el govern, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert un concurs públic per trobar promotors interessats en construir 783 habitatges protegits en un total de 59 solars distribuïts en 40 municipis catalans. Carla Salom.
La majoria dels terrenys tenen una capacitat reduïda en promocions de 20 pisos o menys i formen part de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars.
I els Mossos detenen, conjuntament amb la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i amb la col·laboració de la policia de Calonja i Sant Antoni, un home de 45 anys com a presumpte autor d'un furt d'un vehicle valorat en 100.000 euros a Calonja.
La detenció es va fer a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró el passat 29 d'abril. El cotxe d'alta gamma i estacionat a la via pública de Calonja va ser sostret entre 12:15 i les 5 de la matinada del dia 27 d'abril. L'endemà, els autors d'aquest primer furt van intentar robar un segon vehicle valorat en uns 180.000 euros del mateix municipi pels vols d'un 4:15 de la matinada.
Però és que també hem de parlar d'altres temes relacionats amb els Mossos d'Esquadra i amb el sector policial. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè ara hem de parlar que l'àrea bàsica policial del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, ha celebrat aquest dimecres el Dia de les Esquadres al Teatre Auditori Narcís Masferrer.
L'acte ha reunit agents del cos de Mossos d'Esquadra de l'ABP, policia local, guàrdia civil i altres membres dels cossos de servei públic, a més de familiars dels agents. Durant la jornada s'ha reconegut la tasca dels Mossos d'Esquadra, a més de la d'altres cossos de seguretat i públics. També s'ha comptat amb l'amenització de la cantant Tina Corino.
Gràcies, Maria. D'aquí una estona ens amplies aquesta notícia, però avui també us hem d'explicar que Palafrugell es reuneix amb Educació per intentar evitar la supressió d'una línia d'I3. La decisió dependrà de la preinscripció i podria afectar l'escola Torres i Junama. El consistori defensa mantenir els grups per mantenir una millor atenció educativa. Però també us explicarem altres temes. Són les 8:03, pràcticament i 4 minuts. Viu Autisme celebra aquest diumenge una nova edició de la Marxa Inclusiva. Maria.
N'ha parlat el supermatí la presidenta de l'entitat, Aida García, que detalla que la iniciativa arriba a la seva 12a edició amb l'objectiu de visibilitzar l'autisme i reivindicar una inclusió real i accessible per a tothom.
I és que també doncs, una d'aquelles notícies bones, i és que aquest dimarts Manuel Martínez Fernández, de Palamós i del barri de les Cases Noves, ha celebrat 100 anys i ho ha fet envoltat de la seva família, Carla.
Com és habitual en aquests casos, l'alcaldessa de Palamós s'ha sumat a la commemoració. L'alcaldessa Maria Puig i la regidora de Gent Gran, Yolanda Aguilar, han visitat el municipi de l'homenatjat per felicitar-lo en nom de tot el municipi i fer-li entrega d'un ram de flors.
També parlarem de platges, perquè 13 platges i 4 ports del Baix Empordà revaliden la bandera blava 2026. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Explica'ns.
El conjunt de Catalunya revalida que 2026 les 101 platges amb bandera blava, la mateixa xifra que l'any passat, i incrementa fins a 24 els ports distingits amb aquest segell de qualitat internacional.
I els amics de les Illes Formigues alerten que les analítiques de l'aigua no reflecteixen tot l'impacte de la depuradora. L'entitat denuncia que només mesuren contaminació fecal i no detecten altres impactes com químics o microplàstics. Reclamen estudis més complets, transparència i la reparació urgent de la depuradora, així com una nova instal·lació amb garanties ambientals al litoral de Palamós i Castell. També tenim altres titulars, com per exemple que la Bisbal completa la primera fase de millora del pavelló firal per reforçar-ne la seguretat, Joan.
Els treballs han inclòs la substitució del paviment esportiu en l'espai més proper a l'entrada per una nova pista de parquet, així com la ignifugació de les bigues de la coberta i la reparació i fixació de les plaques acústiques del sostre.
Gràcies, hem arribat ja a les 8 i 5 minuts, moment de sortir de la nostra comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I avui els titulars que ens arriben fora del Baix Empordà és que les escoles Bressol de Catalunya estan cridades avui a la vaga en el marc d'un cicle de protestes del sector educatiu. La plataforma 0 a 3 agrupa entitats i sindicats i reclama millores laborals, reducció de ràtios i més finançament públic per a una etapa que consideren essencial. Hi ha convocades manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona amb serveis mínims del 33% de les plantilles. La protesta repetirà el 20 de maig amb una mobilització unitària a Barcelona. I precisament en l'àmbit educatiu, la consellera Esther Niubó defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, però només s'obre ajustar-ne al desplegament. El sindicat USTEC, també els professors de secundària, Confederació General del Treball i la Intersindical mantenen les vagues convocades fins al 5 de juny. Educació també ha anunciat més de 500 nous professionals de suport per reforçar l'escola inclusiva a partir del setembre. I encara en educació, 7 dels 14 instituts previstos inicialment han abandonat el pla pilot per incorporar Mossos d'Esquadra de paisà als centres. La consellera atribueix les renúncies a la polèmica mediàtica generada al voltant del projecte. I canviem de qüestió ara a les 8:07 perquè l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació sobre l'espionatge amb Pegasus a membres d'Òmnium Cultural. El tribunal veu indicis de delicte a la infecció dels telèfons mòbils de Marcel Mauri, Elena Jiménez i la periodista Txell Bonet. La justícia demana ara al Consell de Ministres que desclassifiqui documentació del Centre Nacional d'Intel·ligència i ha ordenat una comissió rogatòria a Israel per obtenir més dades sobre l'ús del programari espia. I al Delta de l'Ebre, tècnics del Ministeri per la Transició Ecològica han completat una actuació d'emergència a l'illa de Buda després dels danys provocats pel temporal Harry. Per primera vegada s'han utilitzat dragues per transportar sorra des del fons marí fins a la costa per segellar una escletxa de fins a 90 metres d'amplada. L'actuació ha costat 800.000 euros i busca frenar la regressió del delta i la pèrdua d'aiguamolls. I a l'àmbit laboral, Nestlé planteja un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 treballadors a Catalunya. La majoria dels acomiadaments es concentraran a les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. Els sindicats consideren la mesura injustificada i denuncien que la multinacional continua obtenint beneficis milionaris. I en plan espanyola continua el debat sobre les condicions laborals i salarials en diversos sectors públics mentre els sindicats mantenen la pressió sobre governs i empreses en un context marcat per l'augment del cost de la vida i les negociacions obertes en educació i indústria. I a l'exterior, la preocupació pels efectes del canvi climàtic torna a posar el focus en les zones costaneres vulnerables. El cas del Delta de l'Ebre és un exemple dels impactes cada vegada més visibles de l'augment del nivell del mar i dels temporals extrems sobre espais naturals protegits. Les 8 i 9 minuts. I ara és moment també de fer un cop d'ull al temps, perquè el Baix Empordà viurà avui una jornada marcada pel cel variable i un ambient fresc dins d'un episodi d'inestabilitat que es manté arreu de Catalunya durant aquesta primera quinzena de maig. Al matí començaran bastones de sol combinades amb intervals de núvols baixos i bandes de núvols prims que avançaran de sud a nord. A partir del migdia, les nuvolades aniran guanyant presència també a les comarques gironines, especialment durant la tarda. Els ruixats i tempestes es concentraran, sobretot, en zones de muntanya i a l'interior del país, però les nuvolades podran arribar també a punts del litoral i del prelitoral. Tot i això, la previsió indica que la pluja difícilment descarregarà amb força a la façana costanera del Baix Empordà. Pel que fa a les temperatures, es mantindran sense grans canvis i les mínimes seran fresques a primera hora, mentre que les màximes es mouran entre els 18 i els 23 graus, amb un ambient suau al centre del dia. La previsió apunta que demà serà una jornada amb menys precipitacions i un cel entrenyinat abans d'un nou augment de la inestabilitat de cara al cap de setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I ara el que farem serà fer una pausa publicitària, perquè quan tornem tindrem el comentari d'opinió que avui ens el porta Adrià Pujol, i també farem una entrevista amb Anna Rivera, que és la directora assistencial del CIBE, que volem parlar sobre una iniciativa que han impulsat a l'Hospital de Palamós, que és una campanya per millorar la relació entre pacients i professionals sanitaris a través de la simplificació i l'optimització de la comunicació durant les visites mèdiques. És el projecte Salut Sense Dubtes, fer sempre tres preguntes. Tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí.
Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
Van a ser 104 partidos en 39 días.
Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
Gritar los goles por la noche estará permitido.
Pero solo a partir de octavos.
¿Y si es Uruguay?
A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
Este acuerdo es importante para todos.
Porque este equipo es de todos.
Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
Però què passa aquí?
Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
Així no hi ha qui les faci caure.
Enric Ferrer Gamma, confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
La ràdio de l'Empordà, Capital.
Pràcticament un quart de nou, ara és el moment del comentari d'opinió que ens porta Adrià Pujol.
Bé, el meu comentari d'avui és un desig, més aviat. Us vull parlar del meu poble, d'on vaig néixer, de Begur, i dir-vos que ara fa uns dies va començar la 27a, ja porten 27 edicions, la 27a campanya gastronòmica del peix de roca. Teniu temps, s'acaba el 7 de juny, per tant, teniu 3-4 setmanes per, de debò, anar a Begur, triar el restaurant. Hi ha uns quants restaurants que participen de la campanya, doncs triar el que més us plagui i assaborir una de les delícies més rotundes que tenim en aquest tall de costa, que és el peix de roca. Tots ho sabeu, i pel que no ho sàpiga, doncs això, peix petit, de carn dura, molt, molt saborós, té molt de gust, i es tracta de conèixer-lo, es tracta això, d'anar a Begur i participar de tastos, degustacions, menús tancats, en tots els formats possibles, arrossos, croquetes, fregides, aquestes fregides fantàstiques de peix de roca. Però no només això, mireu-vos l'agenda, la trobareu penjada a internet a diversos llocs, perquè també hi ha, segons el dia, doncs això, passejades, camins de ronda, sessions de cinema relacionades amb el tema, activitats de neteja del fons marí i de les plages de Begur. Vull dir, tot una cosa al voltant d'aquest element tan petit i probablement tan, no menys preuat, però menys tingut, en el sentit que, bé, és un peix menor, però Begur, sobretot, els llocs on hi ha roquissars, no?, a la nostra costa, que d'aquest també, tot el que és el parc del Montgrí, és a dir, on hi ha entrades i sortides de roques i avencs, el peix de roca és una de les coses més estimades d'aquest país. Bé, insisteixo, mireu-vos el programa, hi ha tallers infantils, hi ha activitats familiars, hi ha una mica de tot, i dura prou perquè us ho podeu planejar bé, i amb l'excusa d'aquesta cosa, com us deia, tan insignificant com un peix de roca, doncs anar a passar una bona estona a Begur. Vinga, que vagi bé.
L'Hospital de Palamós ha començat una campanya per millorar la relació entre pacients i professionals sanitaris a través de la simplificació i l'optimització de la comunicació durant les visites mèdiques. Sota el lema Salut sense dubtes, fes sempre tres preguntes, la iniciativa convida a les persones usuàries a fer-se tres preguntes bàsiques per millorar la comprensió del seu diagnòstic i tractament. Per parlar-ne sobre aquesta iniciativa, avui ens visita la directora assistencial del CIBE, Anna Rivera. Bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda, doncs, aquí al Supermatí. Quines són les preguntes que s'ha de fer algú no, abans d'entrar a consulta?
Bueno, l'animem a fer-ne tres, que és el que tinc, què he de fer i per què ho he de fer.
Perquè, és clar, de vegades, no, quan et poses, no, entres a la consulta o et poses nerviós o no saps com verbalitzar allò que sents o aquells dubtes que tenies a casa després te'n oblides, no? Sol passar,
exacte,
no, això?
Exacte. Jo crec que s'ajunten diverses coses, el que expliques, i que llavors les consultes tampoc són eternes, més aviat són molt curtetes, tenim poc temps. Llavors, una mica amb els indicadors que tenim d'experiència del pacient i de l'usuari, les enquestes que també fa el CatSalut, vèiem que aquesta informació, aquesta sensació de quedar-te sense dubtes, bueno, tenia marge de millora. I per això hem animat a la població, amb una campanya que ja existia, que no és pas nostra, una mica plantejar-se, empoderar-se, no?, entendre què és el que té, el que ha de fer i el per què ho ha de fer, entendre-ho bé. O com a mínim que surti de la consulta sense dubtes, que potser no són aquestes les tres preguntes que més li interessen, però que aquestes tres preguntes facin que ja pensi en què més vol saber.
Deies, no?, que aquesta iniciativa no neix de l'Hospital de Palamós, per tant, d'on parteix?
Aquesta iniciativa surt d'una associació de centres i hospitals promotors de la salut. Llavors, era una campanya que ens va agradar, que sabem que funciona, que té resultats, doncs una mica l'hem aplicat nosaltres per no haver d'inventar res i fer servir el que altra gent ha inventat i funciona.
Per tant, això ha entrat ja en funcionament, no? Aquesta ja ha començat, no? Aquesta campanya?
Aquesta campanya ha entrat en funcionament, aquesta campanya està pensada per consultes. Llavors, ara ha entrat en funcionament a les consultes externes de l'hospital. I em sembla que és d'aquí un parell de setmanes entra en marxa els CAPs.
Per tant, no, els pacients, doncs, que vinguin a les consultes externes, què s'hi trobaran referent a la campanya?
Els pacients que vinguin a consultes externes veuran que a les pantalles de la sala d'espera es projecten aquestes preguntes i, a més, els administratius dels controls de les sales d'espera els hi donaran un paper que per un cantó hi ha les tres preguntes i per l'altre hi ha un quadre buit en el que també els animem a apuntar-se més preguntes, perquè quan tu et comences a plantejar què és el que tinc o què és el que he de fer i per què ho he de fer, se te n'apareixen més, no? És a dir, que si, si el tractament té efectes secundaris, què passa si això, quina interacció té amb allò, he de patir per la meva família o no. Llavors, totes aquestes coses, mentre estàs esperant aprofitar aquesta estoneta, que sempre intentem que sigui el més breu possible, per apuntar també a darrere d'aquest full aquelles preguntes que mentre esperes se t'acudeixen i que llavors a dins de la consulta a vegades amb els nervis o amb el temps no te'n recordes i llavors pots treure el paper i acabar de fer les preguntes que et semblava a fora o que el metge o la infermera no t'han respost durant la consulta.
Ara, no, ha començat a l'hospital, està previst que continuï el CAP. És una iniciativa que ha de perdurar ja per sempre o tindrà una durada i després es valorarà com ha funcionat?
És una iniciativa que tindrà una durada i després es veurà com ha funcionat, però si ha funcionat l'anirem fent de tant en tant. Creiem que si la posem permanentment a les consultes perdrà intensitat. Llavors és una cosa que anirem fent i esperem que la gent es vagi animant a preguntar i a quedar-se sense dubtes.
Considereu que també és una manera per combatre la informació, no?, que potser ens pot arribar per internet, o a vegades suposo que això des de l'hospital no ho compartiu, no?, però en rebre un informe mèdic per la meva salut i fer un copi enganxa a la intel·ligència artificial i a veure quin diagnòstic fa.
Podem estar d'acord o no estar d'acord, però és el que passa. Llavors no podem lluitar contra això. És a dir, entenem perfectament que davant d'un informe mèdic o davant d'una analítica o d'un informe d'una prova, la gent es vulgui informar perquè és la seva salut i vulgui veure què hi ha. Això ajuda. Normalment la gent que fa això, els pacients, els usuaris que fan això, ja són pacients que es volen informar molt. Llavors la pregunta segurament anirà bastant més enllà de què tinc que he de fer i per què. És a dir, més, segurament el que diràs, mira, m'he trobat això i això i no entenc per què no fas això i allò. Llavors aquí el metge també li ha d'explicar. Però al final la filosofia és una mica la mateixa, és a dir, si després de consultar el ChatGPT i l'internet, que nosaltres som partidaris, que és el que dius, som partidaris que les preguntes les facis directament al professional, però no passa res, has consultat. Si tens dubtes, fes-los, pregunta'ls, és el moment de fer-ho. I llavors una mica aquesta campanya també va per aquí.
Vull dir que al final també, doncs, una mica els dubtes que es faria la intel·ligència artificial també, doncs, els pots potser portar més pensats de casa.
Sí, al final... La intel·ligència artificial és una màquina, no sé com dir-ho, i el metge té en compte moltíssimes més coses. Quan tu poses un informe sencer al ChatGPT o el que sigui, allà darrere segurament en aquell informe hi falta informació d'antecedents, de coses que han passat, perquè moltes vegades no fem informes molt i molt llargs, perquè si no la gent tampoc se'ls llegeix. Llavors, clar, quan tu poses tot això al ChatGPT falta informació, aquesta informació el professional la té. Llavors, bueno, poder el ChatGPT va una mica coix i diu coses que poder no estan massa ben perfilades, no diré pas que s'equivoqui, però a vegades bueno, agafa una direcció que poder no és la que toca. Llavors, el professional està perquè el pacient li expliqui que ho ha consultat, que tampoc ens ha de fer cap vergonya. He consultat el ChatGPT a internet, al Google, el que faci falta, i mira, m'ha passat això, doncs el professional també està per respondre això.
Jo a vegades pensava, no?, per exemple, doncs, quan es va saber algun resultat, potser es fa difícil, no?, tenir preguntes si no saps quin serà el resultat, que és el que et dirà el professional.
Sí, sí. El tema de la meva salut és un tema que és molt potent i que transparenta una mica el que sempre diem, que la història clínica no és de l'hospital ni del metge, és del pacient, i per tant tot el que hi ha allà dintre d'alguna manera el pacient ho ha de poder veure quan ell vulgui, en el moment que vulgui i on sigui. Però té això que dius, que a vegades reps coses i proves i que sense context o el context tu no el saps i allà vas una mica perdut. Llavors, té coses molt potents a la meva salut, però en té d'altres que a vegades són una mica perilloses. I a vegades d'altres que dius, home, m'hagués agradat que cert resultat l'hagués pogut explicar jo com a professional i no l'hagués vist directament perquè jo li hagués pogut donar molts matisos, li hagués pogut explicar moltes coses i segurament aquest pacient o aquesta pacient no hagués patit tant com ha patit aquests 4 o 5 dies abans de venir-me a veure a mi.
Doncs estem parlant de la campanya, no?, sobre fer, no?, fer-se sempre a 3 preguntes, que és què tinc, què he de fer i per què no. Amb aquestes entenc que ja tenim força clar, no?, podem saber respondre molts dels dubtes, no?
Sí. Sí, sí, i si n'hi ha més, sempre hi ha un paperet que sempre em pots apuntar més a darrere. És a dir, són 3 preguntes que qui va fer la campanya veu que el que fan és obrir una porta de voler més informació i poder-ne poder fer més.
Estem parlant amb la directora assistencial del CIBE, Anna Rivera. No sé si hi ha algun aspecte més sobre aquesta campanya o algun altre tema d'actualitat també relacionat amb l'Hospital de Palamós, doncs, que ens vulgui destacar.
No, bueno, ara estem en aquell moment que encara no ha arribat l'estiu, que estem més tranquils i tenim els caps treballant molt amb totes les patologies cròniques i tot això, però poc més, penseu que aviat també obrirem semicrítics, que també estem fent obres, i el nou hospital de dia, vull dir que estem ben enfeinats.
Déu-n'hi-do, eh? El nou hospital de dia hi ha data?
No, perquè les obres, ja sabeu que tenim una data de començament, en teníem una prevista i ja m'han dit que s'ha allargat una miqueta més.
Doncs també n'estarem pendents d'això, esperem que dintre de tot ja sabem com van les obres, però que vagi com més ràpid possible.
Sí, tot això estarà abans de l'estiu segur.
Ah, doncs no queda tant, eh?
No.
Doncs en tot cas, molts ànims també doncs, per aquests mesos que vindran. Aprofitar ara aquestes setmanes abans de l'estiu, perquè suposo que hi ha l'ampliació d'estiu, no sé quan comença.
Tots els reforços d'estiu solen començar a partir de Sant Joan o a partir de principis de juliol.
Doncs menys de dos mesos ja ho tindrem tot aquí. Anna Rivera, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
5 minuts i 9:15.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs hem parlat amb la doctora, amb la directora assistencial del CIBE, la doctora Anna Rivera, sobre la iniciativa Salut Sense Dubtes. Fes sempre tres preguntes. Ja us vam explicar fa uns dies doncs, en què consisteixen aquesta iniciativa, però en tot cas doncs, ara és moment d'ampliar els titulars que us hem explicat a les 8 del matí. Comencem parlant que el govern, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert un concurs públic per trobar promotors interessats en construir 783 habitatges protegits en un total de 59 solars distribuïts en 40 municipis catalans. La majoria de terrenys tenen una capacitat reduïda en promocions de 20 pisos o menys i formen part de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars. Carla Salom.
Dels terrenys inclosos en aquesta convocatòria, 38 solars han estat cedits pels ajuntaments. Aquests espais sumen un potencial de més de 500 habitatges. També hi ha solars propietat de l'Institut Català del Sol i de Patrimoni de la Generalitat. En el cas de Palau-sator, el municipi aporta dos solars municipals amb capacitat per construir-hi 8 habitatges protegits. El municipi forma part del grup d'ajuntaments que han cedit terrenys perquè sigui la Generalitat qui assumeixi el procés de licitació i recerca de promotors. La Generalitat ha optat per licitar cada solar de manera individual en lloc d'agrupar-los en grans paquets. Segons el govern, aquesta fórmula permet adaptar millor cada promoció a les necessitats del municipi i facilita la participació de promotors interessats en projectes més petits. L'executiu català considera que molts ajuntaments no disposen dels recursos tècnics necessaris per impulsar aquests concursos pel seu compte. Per això, la Generalitat ha assumit la coordinació del procés. Aquesta és també la primera vegada que el govern licita habitatges en solars que no són de titularitat pròpia. La convocatòria incorpora també una novetat destacada. En els solars més petits, especialment els que tenen capacitat per menys de 10 habitatges, grups de famílies podran presentar-se conjuntament per impulsar promocions d'autoconstrucció. Aquesta fórmula permetrà que els futurs residents construeixin els habitatges a través d'una empresa constructora i en mantinguin la qualificació de protecció oficial. El procediment s'ha simplificat per facilitar la participació de promotors i particulars. Cada vegada que una empresa o grup presenti una proposta per un solar concret, s'obrirà un termini d'un mes perquè altres interessats també puguin presentar ofertes.
I els Mossos han detingut conjuntament amb la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i la col·laboració de la policia de Calonge i Sant Antoni un home de 45 anys com a presumpte autor d'un furt d'un vehicle valorat en 100.000 euros a Calonge. La detenció es va fer al municipi de Castell, Platja d'Aro i Segaró el passat 29 d'abril. Carla.
Durant la jornada s'ha reconegut la tasca dels Mossos.
Anem a sentir, doncs, disculpeu, la crònica, ara sí, amb la Carla Saló.
El cotxe d'alta gamma i estacionat a la via pública de Calonge va ser sostret entre dos quarts d'una i les 5 de la matinada del dia 27 d'abril. L'endemà, els autors d'aquest primer furt van intentar robar un segon vehicle valorat en uns 180.000 euros del mateix municipi pels vols d'un quart de 5 de la matinada. En aquest cas, es va activar l'alarma del jardí, espai on estava estacionat el cotxe i on el detingut i altres persones van accedir-hi sense forçar res. Segons fonts policials, per poder practicar el robatori es va fer un forat a la carrosseria del vehicle per poder accedir al sistema electrònic per desbloquejar-lo i poder emportar-se'l. Gràcies a la investigació policial i la coordinació entre els tres cossos, es va poder identificar a un dels autors localitzat circulant amb un vehicle el passat 29 d'abril per Calonge. Dins el cotxe portava dues eines de tall tipus cisalla, un soldador amb gas butà i una ampolla de gas butà per reomplir, diversos cúters, un tàster multimetre i un connector OBD2, un diamant per tallar el vidre, guants de tela i làtex i una eina modificada en forma de ganxo. La investigació es manté oberta i no es descarten més detencions. L'únic detingut que no té antecedents ja ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
I ara sí, parlem també de més qüestions dels Mossos, perquè l'àrea bàsica policial Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols ha celebrat aquest dimecres el Dia de les Esquadres al Teatre Auditori Narcís Masferrer. L'acte ha reunit agents del cos dels Mossos d'Esquadra, de la policia local, Guàrdia Civil i altres membres dels cossos del servei públic, a més de familiars dels agents. Maria.
Durant la jornada s'ha reconegut la tasca dels Mossos, a més de la d'altres cossos de seguretat i públics. També s'ha comptat amb l'amenització de la cantant Tina Gorina. L'inspector en cap de l'àrea bàsica policial del Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols, Francesc Cardús, ha destacat que la jornada ha estat molt sentida i que ha servit per reconèixer la feina i tasca dels agents. També ha representat un final d'etapa per l'inspector en cap, ja que dimiteix del càrrec per permetre el relleu al capdavant de l'ABP Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols.
Però ja passo a la segona activitat, per tant això vol dir que, bueno, que ja no seré el cap, no? I per tant avui és les meves últimes esquadres, l'última festa, i la veritat és que, bueno, molt sentida i amb molt d'orgull d'aquests 40 anys de servei al cos de Mossos i 12 anys a Sant Feliu.
L'inspector en cap ha destacat diversos moments de la seva trajectòria com a agent a Mossos d'Esquadra. Ha recordat especialment la problemàtica de la gestió amb tot el tema de la pandèmia o la gestió del procés i el postprocés. A més, ha destacat la relació amb els ajuntaments al llarg de la seva trajectòria. La inspectora de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols i qui substituirà l'actual inspector en cap en el càrrec, Eva Subirà, ha elogiat la feina feta per Francesc Cardús.
Sí, aquest acte també ha sigut especial perquè doncs, tanca un cicle de l'inspector Francesc Cardús en aquesta comissaria i també de tot un camí professional i per tant doncs, bueno, ha anat molt bé també aprofitar aquest acte per posar de relleu doncs, tota la feina que ell ha fet, la bona feina i bueno, agraïm que ens hagin acompanyat i que haguem pogut aprofitar l'acte per acomiadar la seva etapa i encarar les perspectives de futur per la comissaria.
I Palafrugell afronta avui una reunió decisiva per al futur curs educatiu al municipi. L'Ajuntament es trobarà amb representants del Departament d'Educació en el marc de la Comissió de Garanties d'Admissió per intentar evitar la supressió d'una línia d'I3 al pròxim curs. Segons ha explicat a la regidora d'Educació, Marlluïsa Teixidor, la proposta inicial del Departament és reduir un grup d'entrada. En un primer moment, aquesta retallada afectaria l'escola Torres i Jonama, tot i que la decisió final dependrà de com es resolgui el procés de preinscripció. El consistori ha traslladat la seva oposició a aquesta mesura. Defensa que mantenir totes les línies permetria garantir una millor atenció a l'alumnat en un context d'aules cada cop més complexes. També alerta que la pèrdua d'un grup implicaria la reducció de professorat al centre afectat.
I és que es posés un grup i mig a cada una de les escoles una mica en funció de la preinscripció, que això resoldria el problema. Pràcticament tothom podria anar a l'escola escollida i després de manera interna pots intentar fer dos grups amb ràtios més baixes, que vol dir que atens molt millor a tot l'alumnat, tant el que té més dificultats com l'alumnat de la banda alta, que jo penso que tant hem de donar atenció amb uns com en els altres.
En aquest sentit, el govern destaca que han pres mesures per mantenir la línia i discrepen amb l'oposició, que defensen que han fet prou. La regidora explica que s'ha enviat una carta conjunta signada per direccions de centres i associacions de famílies i s'han mantingut contactes amb els serveis territorials d'educació i considera que el govern sí que està fent el possible per no perdre la línia.
Jo penso que sí que hem fet molt i continuem fent. I penso també que és un tema, el tema de l'educació és un tema que a Palafrugell des de fa molt de temps no se n'ha fet un motiu de discussió política i si cal no hi ha cap problema amb sentar-nos a representants de tots els grups municipals, posar els números sobre la taula, explicar exactament el que passa i veure com ho tenim. Jo no tinc cap inconvenient amb aquest tema.
Teixidor admet que la tendència a la baixa de la natalitat condiciona la planificació educativa, però insisteix que la realitat del municipi requereix una mirada més ajustada. En aquest sentit, proposa alternatives com redistribuir l'alumnat per reduir ràtios i millorar l'atenció dins les aules. La reunió d'aquest dijous ha de servir per analitzar les dades actualitzades de preinscripció i valorar possibles escenaris. El govern local espera poder mantenir, com a mínim, les línies actuals i evitar una nova reducció dels grups escolars. I l'entitat Bioautisme celebra aquest diumenge una nova edició de la Marxa Inclusiva. N'ha parlat en aquest programa la presidenta de l'entitat, Aida García, que ha detallat que la iniciativa arriba a la seva 12a edició amb l'objectiu de visibilitzar l'autisme i reivindicar una inclusió real i accessible per a tothom. Maria Alzina.
La jornada començarà a 9:45 del matí des de la plaça Poeta Sitjà de Castell d'Aro i inclourà dos recorreguts, un de 2,7 quilòmetres i un altre de 5. García destaca que hi poden participar infants, adults, persones amb cadira de rodes o bicicletes. La voluntat és clara, convertir l'activitat en una festa oberta i participativa. La presidenta insisteix que no es tracta d'una competició.
Doncs és una marxa inclusiva, és apta per tothom i tindrà dos distàncies, una de 2 quilòmetres amb 700 metres i una de 5 quilòmetres. La pot fer tothom, grans, petits, amb bicicleta, amb cadira de rodes, amb el que vulguin. I és una marxa molt bonica perquè es fa per pel voltant de Castell d'Aro i és, bueno, és una festa que celebrem pues, la visibilitat de l'autisme, la inclusivitat i tot plegat.
Per a l'associació, la inclusió significa garantir les mateixes oportunitats per a tothom. La marxa també incorpora mesures pensades específicament per a persones amb trastorns de l'espectre autista, com un racó de calma destinat a aquells participants que necessitin allunyar-se del soroll o de la sobreestimulació. Més enllà de la caminada, la jornada inclourà diverses activitats complementàries. Durant les inscripcions, la policia local de Platja Aro exposarà un vehicle policial perquè els més petits el puguin visitar. Un cop finalitzada la marxa, hi haurà activitats dirigides com circuits adaptats amb el grup MIFES, sessions de dansa i una activitat de ioga oberta a tothom. A més, l'espai comptarà amb servei de bar i activitats infantils durant tot el matí. L'associació treballa així per donar suport a les famílies i persones amb TEA arreu de Catalunya. Entre les seves activitats hi ha el suport psicològic, activitats de lleure, casals i iniciatives inclusives. Segons García, cada vegada hi ha més famílies que busquen suport. Tot i això, recorda que cada persona amb TEA és diferent i que cal abordar cada cas de manera individualitzada.
I aquest dimarts, Manuel Martínez Fernández, veí palamosí del barri de les Cases Noves, ha celebrat els seus 100 anys envoltats de la seva família. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament de Palamós s'ha sumat a la commemoració. L'alcaldessa Maria Puig i la regidora de Gent Gran, Yolanda Aguilar, han visitat el domicili de l'homenatjat per felicitar-lo en nom de tot el municipi i fer-li entrega d'un ram de flors. Carla.
A l'acte també s'hi ha sumat la Generalitat de Catalunya, que li ha concedit la medalla centenària. El reconeixement s'ha lliurat a través dels serveis territorials de drets socials i inclusió. Manuel Martínez Fernández va néixer l'any 1926 a Lurgos, a Granada. De ben jove va començar a treballar com a carboner a la comarca d'Alpujarra, on també va conèixer la seva esposa, Remedios Ferrer. Més endavant va emigrar a Catalunya passant per municipis com Pals, Regencós i Sant Feliu de Guíxols. A mitjans dels anys 50 es va establir definitivament a Palamós, on ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria laboral,
especialment vinculada a l'empresa surera Armstrong. També va treballar a la fàbrica Vinke. Actualment, vidu des de fa 3 anys, Martínez té 2 fills, 3 netes i una besneta.
Doncs bé, també des d'aquí, des del Supermatí, el volem felicitar, no?, per aquests 100 anys. I ara parlem de platges, perquè 13 platges i 4 ports del Baix Empordà revaliden la bandera blava 2026. En total, a Catalunya són 101 platges amb bandera blava, que és la mateixa xifra que l'any passat, i incrementa fins a 24 els ports distingits amb aquest segell de qualitat internacional. Joan Coll.
La novetat és la recuperació del Gordo per part del port de Sitges Aiguadols, que en els darrers anys havia quedat fora del llistat per obres de remodelació. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquestes distincions reconeixen una feina constant i rigorosa en àmbits com la gestió ambiental, la seguretat i els serveis. Segons ha remarcat, el lideratge català en banderes blaves portuàries reflecteix el compromís dels ports amb la sostenibilitat, la protecció del medi marí i una activitat nàutica responsable, elements clau tant per l'economia blava com per la preservació del litoral. El distintiu bandera blava s'atorga en 47 països i valora aspectes com la qualitat ambiental, la seguretat de les zones de bany, els serveis disponibles i les tasques d'informació i educació ambiental. Al Baix Empordà han estat 13 les platges que han rebut el distintiu i en total han revalidat 4 ports. Les platges distingides han estat la Cala Montgó a Torroella, Tamariu a Palafrugell, Llafranc també a Palafrugell i Canadell, la Fosca a Palamós, Es Monestir a Calonja i Sant Antoni, Sant Antoni, Torre Valentina, Cala Cristus, Es Torretes, Cala Rovira, Sa Conca, Sant Pol i Sant Feliu. I els ports distingits han estat el port de l'Estartit, el port d'Aigua Blava, la Marina Palamós i el port Marina Port d'Aro. Pel que fa a la distribució territorial, de les 101 platges reconegudes, 27 són a les comarques de Girona, 24 a Barcelona, 23 al Penedès, 23 a Tarragona i 8 a les Terres de l'Ebre. En l'àmbit portuari, Girona concentra 9 ports amb bandera blava, Barcelona en té 8 i Tarragona i les Terres de l'Ebre en sumen 7. Per obtenir aquest reconeixement, les platges han d'assolir una qualitat d'aigua excel·lent segons la normativa europea. Aquest resultat és fruit de la bona gestió ambiental, el correcte funcionament dels sistemes de sanejament i els controls periòdics sobre l'estat del medi.
Però també els amics de les Illes Formigues posen en dubte les analítiques que s'han fet davant de l'emissari de la depuradora de Palamós. Responen així al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que afirma que la qualitat de l'aigua és bona per al bany. L'entitat assegura que les dades poden semblar correctes, però no expliquen tots els efectes derivats de l'avaria de la depuradora. Segons denuncien, els controls se centren només en indicadors de contaminació fecal. Això deixa fora altres elements que també poden afectar el medi marí. Així ho explica la presidenta de l'entitat, Isabel Ruiz.
La resposta de la Diputació sobre que les aigues, les analítiques de les aigues són excel·lents, és com una broma pesada, és una broma de mal gust, perquè hem vist les imatges i estan abocant la merda directament al mar. Només miren les analítiques que afecten a la salut de les persones, perquè no agafis un mal de panxa. Si no la veus, no et passa res. Però podem dir el mateix de la flora i de la fauna. Com afecta això a la praderia de la Posidònia? O com afecta en els animals que viuen a sota aigua o els ocells que volen? Hem vist a la platja que hi ha ple de boles de greix, que és un greix que no està tractat, i això va ple de drogues, de medicaments, i no sabem quin efecte té en l'ecosistema.
L'entitat alerta que aquests contaminants poden acumular-se al fons marí i degradar els hàbitats de manera silenciosa. També adverteixen dels possibles efectes sobre la Posidònia i les comunitats bentòniques, claus per l'equilibri ecològic. Recordem que fins per Sant Joan no es preveu que s'hagi reparat al 100% la depuradora, tot i que es preveu minimitzar l'impacte aquest mes de maig amb el tractament primari. Per això, amics de les Illes Formigues, reclamen analítiques més àmplies i transparents. També demana un estudi exhaustiu de l'impacte dels abocaments i la reparació urgent de la depuradora.
Ens agradaria que fessin unes analítiques que anessin una mica més enllà, que a més els agafessin des d'on surt i a determinats punts de la platja. És evident que no és el mateix un dia de garbí que un dia de gregal o de tramuntana. Per tant, no ens creiem aquestes analítiques.
A més, exigeixen un calendari vinculant per construir una nova instal·lació en una ubicació segura. I, finalment, reclamen més coordinació entre administracions, entitats ambientals i ciutadania.
Saben que aquesta depuradora, des d'un inici,
no ha funcionat. La van instal·lar en uns terrenys que eren inundables. Saben que és obsoleta, van tenir pressupost per arreglar-ho i no ho han fet, no se l'han gastat. Per tant, sabem tots que aquesta depuradora no funciona i no funcionarà. Ara l'estan arreglant, però el proper problema que hi hagi d'una riuada, d'unes pluges fortes, tornarà a passar el mateix. És això el que volen els responsables d'aquest territori? Perquè en aquí no només hi ha l'Ajuntament de Palamós, estan implicats Sant Antoni, Calonge, Mont-ras, Begú, Palafrugell... Què diuen els altres?
I l'entitat conclou que el litoral de Palamós, Castell i les Illes Formigues necessita més rigor, responsabilitat i acció per protegir el medi marí. Pocs segons per 9:45 del matí, una darrera qüestió, i us hem d'explicar que la Bisbal completa la primera fase de millora del pavelló firal per reforçar-ne la seguretat. Els treballs han inclòs la substitució del paviment esportiu a l'espai més proper a l'entrada per una nova pista de parquet, així com la ignifusió de les bigues, en aquest cas de la coberta, i també la reparació i fixació de les plaques acústiques del sostre, Joan.
Aquestes actuacions responen a una diagnosi tècnica prèvia que havia detectat deficiències estructurals i desperfectes derivats del pas del temps i dels episodis meteorològics dels darrers anys. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat que la intervenció va més enllà del manteniment i la defineix com una aposta per la seguretat i el futur de la ciutat. En la mateixa línia, el regidor d'Esports, Cesc Vidal, ha remarcat que la nova pista de parquet permetrà millorar les condicions d'entrenament, especialment per al club de patinatge. Pel que fa a la coberta, s'han dut a terme actuacions de reforç estructural i millores en la seva rigidesa, a més de la protecció contra el foc en pintura específica. El cost de la renovació del paviment s'ha situat en més de 132.000 euros, mentre que el conjunt d'actuacions estructurals supera els 360.000 euros, convertint aquesta intervenció en una de les més importants dels darrers anys en aquest equipament. Un cop acabada aquesta primera fase, el pavelló reprendrà l'activitat habitual mentre s'inicia la segona etapa del projecte. Aquesta inclourà noves actuacions a la coberta, com la reparació de canals de desguàs, la revisió de juntes i la millora de la fixació dels panells. També ja està previst instal·lar sistemes de climatització i plaques fotovoltaiques. Si les condicions meteorològiques ho permeten, aquesta segona fase tindrà una durada inferior a un mes i es podrà compatibilitzar amb l'ús de les instal·lacions, tot i que puntualment podria afectar l'activitat en cas de pluja.
Doncs bé, moltes gràcies també, Joan Coll. Passa un minut i mig de 9:45, moment de parlar de sèries i cinema.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, doncs amb ganes de saber quines novetats ens portes avui.
Doncs va, avui fem una mica de tot, perquè com que sí? La setmana passada al final no vam tenir programa, he recuperat algunes de la setmana passada, però comencem per les d'aquestes, si vols, que tenim dues estrenes interessants en cinema.
Doncs de què podem parlar?
Doncs comencem per la primera proposta i la més recomanable, sense cap mena de dubte, d'aquest cap de setmana, que és, crec que t'estrena en català, ara que m'ho dius, que és Les ovelles detectius.
Bé, sentirem el tràiler que tinc preparat, que és en castellà, si no ja mirarem de sentir-lo.
Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas. Os presento a mi rebaño.
Dius que és una proposta molt recomanada?
Sí, sense cap mena de dubte. A més, jo encara no l'he pogut veure, però demà hi aniré puntualment, perquè a més bé la crítica americana li ha agradat. A mi el tràiler ja em cridava molt l'atenció. A veure, això per entendre'ns, pot semblar així una bestiesa, però és com una Agatha Christie o un punyals per l'esquena amb ovelles. Val? És a dir, d'entrada pot semblar una mica estrany, però no ho és tant. O sigui, aquí tenim un senyor que és un granger, que està interpretat per Jackman, fas llegir novel·les de misteri i d'intriga al seu ramat d'ovelles. Ja veurem que aquest pastor és més del que aparenta. El cas és que el pastor, interpretat per Hugh Jackman, apareix mort l'endemà. Aleshores, això suposa una investigació, ja que aquestes ovelles estan molt curtides en novel·les que el pastor llegia però que no sabia que les ovelles en tenien, perquè aquestes comencin a investigar i això es converteix en whodunit, no? A veure qui l'ha mort. I a partir d'aquí doncs, entren tota una sèrie de personatges secundaris, com és típic d'aquestes pel·lícules i novel·les, aquí interpretat per estrelles, com per exemple tenim Emma Thompson, Nicholas Brown, que fa com el policia investigador, el Nicholas Galtzine, que el tindrem d'aquí res fent Masters de l'Universo, fent de periodista. Mira, ara tenim en català, eh?
Sí.
Ah, però per què para ara?
Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
Digue'ns. Ignasi? Ara sembla, no sé si t'hem perdut, Ignasi Arbat.
I nosaltres resoldrem el crim.
No crec que entregui res d'interessant d'aquí.
Això suposant que no hi ha res estrany.
El policia és un inútil. I l'hem d'ajudar.
Tan valentes us creieu com per sortir de casa?
Què és això?
Herba no, ja t'ho dic ara. Per en George.
Per en George? El testament sempre són els sospitosos.
No tenia res.
De fet, sí que...
Doncs no sé si ens vols afegir alguna cosa més. Doncs sembla que tenim un problema amb el so de l'Ignasi Arbat, perquè no el podem sentir. En tot cas, doncs ara mirarem de recuperar aquesta connexió, no? Que doncs, ens està explicant precisament les ovelles detectives, que és una de les propostes doncs, que ens arriba aquests dies als cinemes i que, per tant, doncs, també podrem doncs, veure-la a partir de demà. Però, d'altra banda, també tindrem altres propostes. A veure ara, Ignasi.
Hola, què tal?
Ara sí, hem perdut la senyal, no et sentíem.
Bueno, hem apagat i hem tornat a encendre, sí, no? Que és el que normalment funciona en aquests casos.
Doncs això, què més ens volies afegir?
Doncs res, no? Aquestes ovelles detectius, que és la proposta, si us agraden les pel·lis així d'investigació, els punyals per l'esquena i aquestes coses, és força recomanable i segur que us ho passareu la mar de bé.
Perfecte, però què més tindrem aquests dies?
Doncs anem per una altra proposta ben diferent, que és Mortal Kombat 2.
¿Queréis saber qué te convierte en un héroe?
De què tracta?
Doncs això és una nova adaptació del videojoc de Mortal Kombat. Jo no he jugat mai al Mortal Kombat.
No, jo tampoc,
que... Però ni idea, Però sí que he vist les diferents adaptacions cinematogràfiques i cada una m'ha semblat més horrenda que l'altra. O sigui,
Sí,
l'any 95 ja va tenir una primera adaptació que va dirigir Paul W.S. Anderson, protagonitzada per Christopher Lambert, que era un desastre majúscul. La cosa la van intentar doncs, reanimar una adaptació. Em sembla que l'última que va haver-hi va ser del... Bueno, n'hi va haver-hi diverses seqüeles, d'allò. Però el 2021 van fer com una mena de vinga, tornem-hi. I aquesta és la segona part de l'última encarnació, no?, que ha tingut aquesta proposta. Però s'hi afegeix que l'Urban, que és el protagonista de The Boys, que ve doncs, a interpretar un dels personatges més mítics del videojoc, que és Johnny Cage, i a partir d'aquí, doncs, combats, etc. Jo no sé si serà millor o pitjor que les anteriors. De moment, els precedents que ha tingut... De fet, em sorprèn que hagi tingut una seqüela, aquesta pel·lícula.
Sí, vaja.
Sí, perquè bueno, es va estrenar doncs, això, en un moment aquest en què encara doncs, hi havia problemes amb la pandèmia, els cinemes, i crec que va sortir paral·lelament en cinema i plataforma alhora, perquè llavors doncs, Warner feia aquestes coses. I bé, veurem a veure què tal funciona aquesta. Jo, com que tampoc som molt fan, potser els fans aquesta els hi satisfà una mica més.
Veurem.
Combats, lluites i poca cosa més, Vull dir, de cara a barraca, això.
O potser canvia, la dinàmica.
A veure, no ho sé. Bé, doncs... He vist el tràiler i fot una mala pinta. Però bé, és igual.
Doncs
no?
Que quedarem
la portada, no? El llibre per la portada.
Que cadascú opini, no? I que la vagi a veure. Sí. Què més també tindrem aquests dies?
Mira, doncs aquesta us la puc recomanar moltíssim perquè es va veure a Sitges i arriba molt tard, que es diu La Plaga.
Thank you.
Primer dia de campamento, no està mal.
Sí, sí.
A veure, què és el que vas veure, Sitges?
Doncs, a veure, no estem parlant d'una pel·lícula de terror, malgrat que sí que estigui plantejada a vegades com una cosa, bueno, una mica de por, perquè parla del tema del bullying, però l'afronto d'una manera, realment, jo no... d'aquesta manera. O sigui, bastant realista, però molt ben cinematogràficament plasmada en pantalla, no? La dirigeix i també l'escriu el Charlie Pondier. Es va estrenar cap a finals de desembre als Estats Units. Aquí ha trigat molt en arribar. A la campanya dels Oscars van fer com si no existís aquesta pel·lícula, que en veritat em flipa. I bàsicament és la història de... Bé, com funciona el bullying exactament, no? A través dels ulls d'un nen que s'incorpora en un campus de waterpolo durant l'estiu. Molts d'aquests alumnes ja tenen dinàmiques creades de l'any anterior i aleshores entra en un ambient en què veu que hi ha tota una sèrie de nanos que fan assetjament a un altre que, bueno, sembla que té una malaltia a la pell, però li diuen que té la plaga, que vindria a ser com una mena de la pesta, no? I que si el toques et pots arribar a infectar. Aleshores el tenen com molt aïllat, apartat. Veus el professor, que l'interpreta el Joel Egerton, que és l'únic adult pràcticament que apareix a la pel·lícula, que... entre que no sap ben bé com actuar, a vegades no sap exactament la gravetat o no que hi ha del problema, no? Moltes vegades s'actua tard i a través dels ulls d'aquest nou nen que s'incorpora aquí veurem, doncs, que està entre dos aigües, no? O sigui, que com ell se sent potser més còmode amb el nen assetjat perquè comparteixen coses, però per altra banda se sent arrossegat pel grup, no? I els nanos estan brutals, brutals. Una pel·li que recomano moltíssim.
Perfecte, doncs també una d'aquelles propostes per reflexionar, no?, sobre aquestes qüestions. I ara què més ens portes? Ui.
Em sembla que t'he perdut ara.
Nosaltres ara sí que et sentim, eh? Ignasi? Doncs sembla que tenim això, alguns problemes avui amb la connexió amb l'Ignasi Arbat. Anem a sentir el tràiler de la pel·lícula El Diablo Viste de Prada.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
¿Aún tienes todo eso?
No, lo regalé.
¿Qué?
Demasiado ostentoso para un periódico.
Tu despacho.
Oh, vale.
¿Quién regala ropa de Chanel?
Doncs bé, què més ens pots dir?
Doncs va, vinga, El Diablo Viste de Prada 2, que és la seqüela de la pel·lícula que es va estrenar fa 20 anys, en dinàmiques diferents. En aquest cas tornen el mateix repartiment, és a dir, Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, s'hi afegeix aquí a l'equació Emily Blunt. Bé, no, que ja sortia la pel·lícula del 2006, veritat, ja no me'n recordava, l'Emily Blunt. Jo no sou molt fan, d'aquesta saga. No, el món de la moda, la veritat és que m'interessa... poquet, també ho he de dir. I en aquesta segona entrega recupera els mateixos personatges 20 anys després. En aquest cas veiem que el personatge de Meryl Streep i el Dan Hathaway, no?, que era la becària, la directora, que recordem que s'inspirava en la directora de la revista Vogue, no?, que era una persona així molt dura, etc etc. Aquí tot està molt més suavitzat, ella ja no és tan dura com era abans, i en aquest cas la competència rau en que les dues són rivals, diguéssim, s'han acabat convertint en rivals i que estan competint per la publicitat per un mercat que cada vegada està pitjor, que és el de les revistes de paper, no? Aleshores, bueno, incideix més en aquests temes i té menys punts que la primera pel·lícula.
Doncs bé, i ara com que ens queden ja pocs minuts, anem ràpid a repassar altres recomanacions. Què més ens vols portar?
Doncs l'última i darrera, que arriba per plataforma Apple TV, que és una sèrie que inclassificable, ara en parlarem una mica, que es diu La maldición de Widow's Bay.
No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
Inclassificable en el sentit de bo, de dolent, de gèneres...
De gèneres. És una sèrie que val la pena descobrir, perquè és com una mica, té coses de Twin Peaks, té coses de la pel·lícula Tauró. Pot recordar les novel·les de Stephen King. Però dintre d'aquest ambient de terror que construeix, la sèrie té un humor absurd que és que, de veritat, és boníssim. La història és d'un poblet que està en una illa, que és aquest Widow's Bay, que l'alcalde diu, no, hem de fer alguna cosa perquè aquí vingui turistes, no? I aleshores crida un periodista perquè vingui a la illa. La illa és un absolut desastre. Cau l'internet i la llum el dia que ve el periodista. tot, bueno, hi ha com una boira, alguna cosa passa amb la boira, per això també recorda a La niebla de Stephen King, que sembla que hi pot haver-hi alguna desaparició. Però està portat al terreny de la comèdia i sap combinar els dos elements de manera fantàstica.
Perfecte. A quina plataforma arriba això?
La tenim a Apple TV i protagonitzada per Matthew Rhys.
Perfecte. Doncs gràcies, Ignasi Arbat, per aquestes recomanacions i que tinguis una bona setmana.
Igualment, bona setmana, adéu.
Un minut i seran ja les 9 del matí. I quan arribem doncs, ja en el tram final d'aquest programa, és el moment doncs, de repassar algunes de les notícies que us hem explicat en el dia d'avui, precisament que hem destacat que el govern, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert un concurs públic per trobar promotors interessats en construir 783 habitatges protegits en un total de 59 solars distribuïts en 40 municipis catalans, o bé que els Mossos d'Esquadra detenen conjuntament amb la policia local de Castellplatja d'Aro i Segueró i la de Calonge i Sant Antoni, un home de 45 anys com a presumpte autor d'un furt d'un vehicle valorat en 100.000 euros a Calonge i que també hem parlat de moltes altres qüestions. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Recordem demà a partir de les 8 del matí, més supermatí. Que vagi molt bé. Bon dijous.